Notícies Vespre. Karen Madrid.
El CAP de Can Llong tindrà equip de professionals sanitaris propi en un termini de setmanes. Així ho ha confirmat aquesta emissora el director de l'ambulatori, Miquel Cirera. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i que l'equipament s'ha posat en marxa avui amb plantilla compartida amb el CAP Rull, les dues instal·lacions funcionaran de forma independent a mig termini. Ho ha dit el Cafè de la Ràdio.
Cada ambulatori tindrà la seva dotació i seran independents segons les necessitats del barri. Estem pendents, diguéssim, de paper d'això, diguéssim, ja tant la Generalitat com l'Ajuntament crec que ja ho tenen tot aprovat, i quan estigui tot signat i tal, doncs ja es farà.
Des del govern municipal, però, consideren que el CAP no hauria d'haver-se obert sense personal propi i desconfien dels terminis.
Els teatres sabadellencs programaran una trentena d'espectacles des d'ara i fins la primavera.
En total es faran 54 funcions a la Faràndula, el Principal, l'Estruc i la Sala. L'objectiu és tornar a batre rècord de públic després que l'última temporada s'hagin superat els 60.000 espectadors.
I en esports, primer partit de Champions masculina de l'Estralpul Natació Sabadell, lluny de la Finite Works Aquàtics a Can Llong.
Els homes de Quim Colet s'enfronten a un dels rivals més complicats del grup, el Brescia italià.
Aquestes i altres notícies es repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora només trobem incidències a l'AP7, al seu pas per Barberà. A aquesta hora hi ha 4 quilòmetres de retencions en sentit sud. En canvi, se circula còmodament tant d'entrada com de sortida de Barcelona.
El temps.
Ara mateix tenim 12 graus, sembla que han augmentat lleugerament les temperatures. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un temps estable, sí que amb alguns núvols mitjans que han de deixar el cel mig ennuvolat, sobretot cap a la meitat nord del país, i també a punts de litoral, i estem a l'espera de que ens arribi el canvi de temps de cara a aquesta propera nit, i és que de nou s'espera pluja a bona part del territori. Sí que és cert que a hores d'ara tenim un temps força més agradable, fins i tot amb poca boira i amb una temperatura que és clarament més alta que la que vam tenir ahir, de fet amb valors que estan fregant ja els 20 graus a diversos municipis del litoral i temperatures això sí més baixes cap a l'interior, però en qualsevol cas temperatures de 16 i 17 graus, per exemple, al Segrià. En canvi, l'ambient és més fred a punts del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El nou CAP Can Llong ha començat a funcionar avui envoltat de polèmica. El debat sobre si la plantilla que hi formarà part és o no suficient ha entelat la posada en marxa de l'equipament de la Ronda Europa. El director del Centre d'Atenció Primària, el doctor Miquel Cirera, ha intentat abocar-hi llum i ha afirmat que el CAP comptarà amb un equip d'atenció específic en qüestió de mesos. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Però això, diguéssim, serà una fase transitòria. Quan hi hagi l'ampliació de zona i ja tinguem tots els professionals que toquen, el CAP Can Rull tindrà la seva dotació i el CAP Can Llong tindrà la seva dotació i la gent podrà triar un dels dos. No? De fet, cada ambulatori tindrà una vida pròpia i independent. O sigui, només compartirem, diguéssim, alguns serveis comuns per eficiència i, de moment, doncs, la direcció sí que serà la mateixa, però per un tema d'estalviar, o sigui, d'estalviar modes assistencials, no?
En una primera fase, els professionals del CAP Can Rull també atendran pacients al de Can Llong, tots dos gestionats pel Partaulí, un fet que ha generat molt malestar en el govern municipal, que no va assistir a la visita institucional de dilluns en senyal de protesta. Ara, però, l'escenari hauria canviat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, si més no, Karen, això és el que ha explicat el doctor Miquel Cirera aquest matí. Per posar en situació els oients, d'entrada, el CAP Can Llong atendrà un volum de 3.400 veïns, però la previsió és que aquesta xifra pugui arribar als 10.000. Per això, de manera progressiva, s'aniran incrementant els professionals que hi treballen, que acabaran sent independents dels del CAP Can Rull. Així ho ha detallat el director dels dos equipaments.
No, en aquesta primera fase, sí que ho farem així, però és per el que us he comentat, no? De que no s'hagin de moure els pacients, sinó els professionals, vale? Però en una fase la idea és, diguéssim, més o menys hem calculat que ens tocarien uns, o sigui, que quan hi hagi l'ampliació doncs serien uns 10.000, o sigui que jo calculo que més o menys serien unes 6 o 7 uves, que és metge, infermera, TK i administratiu, si Ciutadà, unes 6 o 7 uves a Can Llong i unes 9 uves a Can Rull.
Segons Miquel Cirera, l'edifici està preparat inclús per si cal fer-ne una ampliació en el futur, en cas que els habitants de Can Llong continuïn creixent. Tot i això, no es contempla incorporar un servei de pediatria. Malgrat entendre les queixes, el director del nou CAP ha defensat la concentració i ha afegit que millora la qualitat assistencial.
Quan es va haver d'agrupar la pediatria, doncs, bueno, clar, va ser un petit dol perquè realment, clar, eren companys i també t'agrada tenir doncs, els nens a l'ambulatori, no? El problema, diguéssim, és que era totalment inviable, val? O sigui, moltes vegades venien els CAP, no només el nostre, sinó altres de Sabadell i altres llocs de Catalunya, i no hi havia pediatre perquè no n'hi havia, perquè s'havia posat de baixa o perquè no podia doblar més.
Les famílies amb nens continuaran sent ateses al CAP Concòrdia, on hi ha concentrada tota l'atenció pediàtrica de la zona nord.
Malgrat aquestes explicacions, l'equip de govern afirma no tenir constància d'aquesta ampliació de professionals. El portaveu adjunt del PSC, Eloi Cortés, ha qüestionat durant el debat de política de Ràdio Sabadell les afirmacions del doctor Cirera.
Jo ho posaria molt en pinces, ho agafaria molt en pinces perquè de moment no tenim cap confirmació de cap responsable polític de la Conselleria de Salut de que s'hagin d'incorporar a les properes setmanes l'equip complet del CAP de Can Llong. Si això ha de ser així, benvingut sigui, però de moment, com deia, no tenim cap confirmació de que això hagi de passar.
D'aquesta manera, Cortés ha desmentit la versió del director de l'equipament, qui també ha dit que l'Ajuntament i el Departament de Salut ja haurien mantingut converses al respecte. Sigui com sigui, el portaveu del govern ha estès la mà a la Generalitat per seure i abordar la falta de professionals al CAP Can Llong. I el ple de l'Ajuntament celebrat aquest dimarts a la tarda també ha servit per fer oficial l'entrada d'Aurora Murillo com a nova regidora de la Crida. Murillo entra en lloc de Lluís Perarnau, qui va renunciar al càrrec al ple del mes de novembre.
Aurora Murillo no és cap desconeguda de la política municipal sabadellenca. L'any 2019 va formar part de la llista electoral de la Crida, posicionant-se en el número 5. Tot i no entrar al ple de l'Ajuntament, Murillo ha seguit fent feina de partit i, de fet, de cara als comicis d'aquest mes de maig, es presenta com a número 4 a la llista. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Murillo ha explicat com se sent entrant al ple quan falten 5 mesos per les eleccions.
És estrany perquè no entres com tothom, però molt bé. Vull dir, al final és una tasca que com a Crida per Sabadell fem relleus i superbé, a treballar el que queda dels 6 mesos fins a les eleccions.
En la mateixa entrevista, Murillo afirma que el gran objectiu que s'ha marcat és continuar amb la feina que Perarnau ha fet, és a dir, continuar amb els temes de fiscalització.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Avui s'ha celebrat un acte d'homenatge a les víctimes de l'atemptat d'ETA a Sabadell que va tenir lloc l'any 1990. En aquest acte hi ha assistit familiars de les víctimes, representants del consistori i també representants de diverses forces policials. José Vargas, president de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme, defensa que cal continuar fent actes en record a les víctimes per mantenir-ne viva la seva memòria.
La memòria, mientras esta asociación de víctimas de Cataluña esté en activo o esté presente, el recuerdo de todas las víctimas del terrorismo estará siempre presente. Y en este caso, la de los 6 policías nacionales que murieron aquí en Sabadell. Siempre estarán presentes.
L'acte, però, ha acabat convertint-se també en un homenatge improvisat a un altre sabadellenc.
Sí, es tracta del fotoperiodista David Bisbal, que va morir la setmana passada d'un atac de cor. El pare de Bisbal, el també policia Joan Bisbal, va ser assassinat pels Grapo el 1979. El fotoperiodista es va implicar en l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme, arribant a ser el seu secretari. Avui, en aquest acte, l'alcaldessa Marta Ferrés ha tingut unes paraules d'homenatge cap a ell i la seva família.
David era una bona persona. Jo crec que aquest és el millor qualificatiu que li podem dir al David. El David estava a l'associació perquè el Grapo va assassinar el seu pare quan ell era molt petit i hagués pogut viure amb el rancor i amb l'odi del que suposa un fet tan dur a la vida d'una persona i més quan és un infant. Però el David va decidir no fer això. Va decidir agafar tota l'energia, tota la força i fer el contrari. Ser una bona persona que es dediqués a fer coses bones per la seva ciutat i pel seu entorn.
Un cop finalitzat els discursos, els familiars i els representants polítics han realitzat una ofrena floral al monument en record de les víctimes del terrorisme.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El Ministeri de Treball ha presentat les bases del pla pilot per implantar la setmana laboral de 4 dies, començant per la indústria. Un anunci que des del CIES no acaben de veure clar, perquè temen que la idea de reduir la jornada mantenint el salari els obligui a pujar els preus.
El govern espanyol diu que la productivitat pujarà un 20%, però la presidenta del CIES, Alicia Bosch, per la presidenta del CIES volem dir que cal concretar més com s'aconseguirà. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
Sí que sembla que l'objectiu o les raons d'aquest pla pilot és augmentar la productivitat i les millores en quant a conciliació familiar i de salut laboral. El que cal saber és aquest augment de productivitat, si hi hauran determinades mesures que ho acompanyaran, no? Vull dir, això és el que ens preguntem tots. Sí, però com i de quina manera?
Es donaran 150.000 euros màxims d'ajuda per contractar personal a les empreses que s'afegeixin a la prova i que hauran de reduir el 10% de la jornada durant 2 anys, arribant al 20% final. Bosch recorda que la indústria i els serveis tècnics falten treballadors qualificats i es pregunta per què no és l'administració pública qui fa les primeres proves de la setmana de 4 dies laborables.
Si per part del Ministeri s'entén que això ha de ser una mesura que ha de millorar la productivitat i amb la salut laboral i conciliació familiar, per què no es comença per aplicar la pròpia administració pública? I si realment els efectes són positius, com sembla que hauria d'anar per aquí, doncs llavors ja ens hi sumem.
Per Bosch, les solucions han de passar per la formació i per la millora de la productivitat i la flexibilitat i la inversió en tecnologia i I+D. Demana més facilitació i menys fiscalització per part de l'Estat i també considera que hi ha un problema amb l'absentisme laboral.
L'Ajuntament de Sabadell ha celebrat aquesta tarda l'acte institucional amb motiu del Dia Internacional de les Persones Migrades, que es commemora cada 18 de desembre. Anem fins al Teatre Principal per saber com ha anat aquesta celebració. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs aquesta està sent un acte molt musical amb actuacions del grup Afan Boko, un grup musical que fusiona la tradicional música de Togo amb diferents estils de música moderna. Amb aquest acte, des de l'Ajuntament, es vol reconèixer l'esforç i la motivació de les més de 700 persones que han participat enguany en els programes d'acollida de l'Ajuntament. Per posar xifres a aquest acte, aquest any 109 persones han aconseguit acabar tots els mòduls de formació i, per tant, han obtingut el certificat final d'assoliment, certificat que els facilita tramitar l'informe d'arrelament social. L'acte ha comptat amb el Parlament de Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, que ha remarcat que cal donar totes les facilitats possibles a les persones migrades per tal que es puguin introduir a la societat sabadellenca amb normalitat.
Gràcies, Helena, per aquesta última hora. I la campanya contra el projecte del Surf City incorpora un nou element, un calendari per reivindicar el riu Ripoll. L'ADEN ha impulsat la iniciativa, que compta amb les obres d'una dotzena d'artistes, 6 homes i 6 dones. El calendari és una de les recompenses de la campanya de micromecenatge impulsada a Goteo per evitar la proliferació del Surf City.
No obstant això, arriba amb la voluntat de quedar-se fins a convertir-se en un element de conscienciació de l'entorn natural de Sabadell. Així ho ha destacat el president de l'ADEN, Joan Carles Salles.
L'objectiu del calendari és que, si tenim èxit, ens podem plantejar més endavant fer cada any un calendari del riu Ripoll. És a dir, donar-li constància al riu de que és un equipament de ciutat i que la millor manera de recordar que és un equipament de ciutat és aconseguir que cada any hi hagi algú que t'ho recordi. I això podria ser un calendari.
Els artistes implicats en el projecte destaquen la bellesa del Ripoll i com han volgut compartir-la. Així ho explica Jordi Uriols.
És un quadre que reflexa un ramal d'arbres del riu Ripoll, val? Que té una vegetació, hi ha punts, espessa, fantàstica, i el vaig pintar. Havia pintat anys enrere bastants quadres del riu Ripoll, perquè com a element pictòric don per molt, val? Des del tros aquell de la terra aquella vermellosa que el riu baix, quan cau el dia el sol es torna com encès, que és fantàstic per la pintura, fins tot el riu en si té molt joc per la pintura.
El calendari de l'ADENC és una de les recompenses de la campanya de Goteo, concretament pels mecenes que aportin almenys 50 euros. La fita de la iniciativa és aconseguir 10.800 euros, 8.700 per les despeses jurídiques per frenar el projecte i la resta per l'organització d'activitats al riu durant tot l'any.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La temporada artística d'hivern-primavera a Sabadell arriba plena de novetats. En total s'han programat una trentena d'espectacles tant dins com fora de la ciutat. L'objectiu és arribar al màxim de públic després que durant l'última temporada se superessin els 60.000 espectadors en total. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha especificat durant la presentació d'avui a l'Estruc sota quins criteris s'ha dissenyat la pròxima temporada.
Tota aquesta quantitat de producte que genera constantment, molt d'ell a quilòmetre zero, com que no som endogàmics, també portem coses de fora, hem seleccionat aquells espectacles que creiem que a més a més han tingut un èxit determinat en la cartellera, doncs, per exemple, de Barcelona o d'altres indrets, i que creiem que o com a primícia o perquè realment ara ja no hi ha entrades en allà i quan van de bolos és just que la població de Sabadell, doncs, també ho pugui veure a prop de casa, doncs aquest és una mica el criteri. I sempre busquem també que tots els gèneres queden coberts i representats.
Entre els mesos de gener i juny hi haurà un total de 54 funcions dels diferents espectacles als teatres de la Faràndula, el Principal, l'Estruc i la Sala. El repassem al detall.
Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar.
Arts escèniques.
La temporada teatral s'obrirà al febrer amb La Trena, l'aclamada obra dirigida per Clara Segura i coprotagonitzada per l'actriu sabadellenca Carlota Orsina. En clau local destaca el muntatge Feliç perquè t'estimo, de la companyia Il·lus Teatre, que enguany celebra el 25è aniversari i que farà residència al Principal coincidint amb l'efemèride. Jordi Fiter, alma mater de la companyia, ha explicat que l'espectacle gira al voltant dels sonets de Shakespeare.
Aquesta vegada volíem presentar-lo d'una manera més teatralitzada, és a dir, buscar una dramatúrgia que permeti fer una posada en escena amb una escenografia, uns moviments, unes coreografies. Però la base de l'estructura de l'espectacle són els sonets, no? I jo, bueno, els conec perquè em vaig un dia tornar boig i vaig decidir que els volia traduir i vaig posar a traduir-los, i llavors el fet de traduir-los també et vas adonant de les possibilitats que hi ha de fer-lo servir per convertir-lo en llenguatge teatral, no?
Pel que fa a la programació familiar, hi haurà propostes com Adeu Paf, la gira que posa punt final a la trajectòria de Falsterbo, o les estrenes de Joventut de la Faràndula, Alexandra, La Pirata i el Teatre dels Somnis, una producció per celebrar els 75 anys del naixement de l'entitat.
Música.
A més dels concerts simfònics, el cicle de música de cambra o les propostes de la Fundació Òpera Catalunya, clàssics dins de la programació, la nova temporada arriba carregada de grans noms. Ramon Miravet presentarà el seu quart disc a la ciutat. També hi haurà les actuacions de Pascal Comelade i Beth Nadal i un concert del reconegut violinista Ara Malikian, que portarà la seva gira a Sabadell. El Cor va com va també s'acomiadarà dels escenaris amb un concert a la ciutat on va néixer la formació el pròxim 25 de febrer sota el títol L'última parada. En parla Llorenç Domènech, director de l'Escola de Música de la Creu Alta.
Han anat fent, doncs, molts bolos, moltes coses, però clar, han anat creixent i s'han anat fent grans. I van començar amb 14 i ara en tenen 30. I clar, la situació vital d'una persona de 14 i d'una de 30, doncs, és molt diferent. Aleshores enteníem que, bueno, que havíem d'acabar, doncs, d'una manera, diguéssim, gran a la nostra ciutat, i per això, doncs, el nom d'Última Parada. Senzillament per això, perquè és l'última parada del Cor.
Les hores blaves del matí et trobaran desperta.
Circ, dansa, teatre i arts visuals a l'Estruc.
La fàbrica de creació de la ciutat també acollirà propostes de dansa com La mecànica de l'infortuni, la producció sabadellenca Negatius de Fanny Bulló i Josep Maria Rubiralta, o el primer concert del Festival Ambassat, que enguany arriba a la cinquena edició i que estarà protagonitzat per Anna Andreu. També hi haurà espectacles de circ i presentacions d'arts visuals nau. Entre els mesos de gener i juny, l'Estruc acollirà una quarantena de residències professionals.
Hi ha tantes coses que em fan patir que si em preguntes no en tinc ganes.
Gemma Ruiz ha guanyat el 63è Premi Sant Jordi amb Les nostres mares, la novel·la que homenatja les dones nascudes als anys 50 enmig de la dictadura franquista. El guardó s'ha entregat en la 72a nit de Santa Llúcia d'Òmnium Cultural, que s'ha celebrat aquest dimarts al Teatre Nacional de Catalunya.
I on la periodista sabadellenca ha viscut un moment de màxima emoció, com ha explicat ella mateixa al programa Al Matí.
Jo tenia molt clar que aquest discurs que jo havia de fer al rebre el guardó no havia de parlar de mi, era una victòria col·lectiva, ho és, i llavors estava molt, molt segura d'explicar això. El que passa que em vaig trencar quan la Maria Arnal, la cantant i músic,
sí,
va interpretar el cant de la Sibila, uh-huh, i les estrofes finals va dir el meu nom. I llavors aquí el cor em va començar a bategar, d'una manera que crec que mai de la vida se m'havia desbocat així, i vaig pensar, mira, me l'ha guanyat discurs perquè t'ha quedat bé, però no el podràs llegir perquè et quedaràs aquí esterracada d'un infart.
Es tracta de la primera dona que guanya el guardó després de Carme Riera ara fa 19 anys, i això que ella mateixa ho veia molt difícil.
Mira, no, era molt difícil, imagineu-vos 19 anys sense que cap escriptora dona l'hagués guanyat, llavors era una mica, és un terreny hostil que s'havia de provar, però no les tenia totes, que va.
Ruiz ha basat el seu discurs en denunciar la disfunció perquè molts premis no reconeguin les dones, assenyalant que el premi ha viscut de cul a la realitat. L'escriptora creu que ara s'ha acabat el bròquil i espera que aquells que fan com si les dones escriptores no existissin tinguin un bon mal de ventre abans de tornar-ho a fer. Les nostres mares arribarà a les llibreries al febrer del 2023 de la mà de Proa.
El 31 de desembre, la cursa de Cap d'Any de Sabadell.
La Cap d'en Reis.
Sabadell, capital del Vallès Occidental, de les comarques catalanes i del món en general, t'espera amb un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
Inscriu-t'hi ara. Capdenreis.cat.
Capdenreis.cat. Viu l'autèntic campionat del món de les curses populars.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Per Nadal no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Malcet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Avui també és notícia...
Govern i Comuns han signat un acord per als pressupostos del 2023 que inclou modificar impostos. Han pactat introduir els ajustos necessaris en l'impost de patrimoni per adaptar-lo a l'impost estatal sobre les grans fortunes.
I calculen que suposarà un augment de 12 milions d'euros per la Generalitat. Pel que fa a l'impost als habitatges buits, proposen un increment del 33%. El document també fixa un pla de xoc de 555 milions. En l'àmbit de salut, l'acord estableix 279 milions més per l'atenció primària. Govern i En Comú Podem necessiten el suport com a mínim de PSC o Junts perquè els comptes es puguin aprovar.
I els refugiats de la guerra d'Ucraïna a Catalunya podran demanar ajudes al govern català a partir de demà i fins al 31 de gener.
Concretament, s'hi poden adherir les persones adultes afectades per la guerra residents a Catalunya amb un estatus de protecció temporal. Els beneficiaris rebran 400 euros mensuals, més 100 euros més en cas de tenir menors a càrrec.
Esports.
Poc més d'una hora perquè arrenqui el primer desplaçament de l'Astralpool Natació Sabadell masculí a l'edició d'enguany de la Champions de Waterpolo. Els homes de Quim Colet no tindran pas un partit fàcil. Oriol Ferran, bona tarda.
Molt bona tarda, Karen. El Natació Sabadell visita després de rebre a Can Llong, el Ferencváros i l'Espandau, el Brescia italià, un dels rivals més durs del grup B i favorit en aquesta edició de la Champions. El boia de l'Astralpool, Marcel Tigles, assegura que els italians estan un nivell per sobre de la resta d'equips del grup.
Aquest nivell, tots els equips són molt complets, però sobretot aquest, amb el Boja Lazic, dels millors del món, els dos esquerrans que són top, o sigui, Karkov i Papeski, i ja conjuntament tots els restes jugadors, amb la porteria molt bon porter, però formen un equip molt complet i molt competitiu, sí.
Els homes de Quim Colet arriben al duel contra el Brescia, cinquens a la classificació, empatats a un punt amb tres equips més. Contra els italians intentaran, doncs, aconseguir la primera victòria en aquesta fase de grups de la Champions. Tecla reconeix que, tot i que no renuncien a res, l'equip es pren aquest any com un aprenentatge.
Nosaltres no renunciem a res, però està clar que aquest any és per aprendre. Molts dels nostres jugadors del plantel mai han jugat Champions. Estem aquí per anar partit a partit, aprendre, però si ens posa la victòria, anirem a guanyar, com sempre. però amb molt de cap, evidentment són els favorits, però no renunciem a res.
El partit contra el Brescia arrencarà a 8:45 del vespre i pel que fa a la resta de partits del grup s'està disputant des de les 7 al Ferencváros Marsella, a 8:45 començarà l'OSC Spandau i a 3:15 Novi Beograd Juk.
El filial del Centre d'Esports recupera avui el partit ajornat contra el Mollerussa, líder de la primera catalana i que encara no ha perdut cap partit.
L'equip que entrena Gerard Bofill disputarà el partit corresponent a la 7a jornada de Lliga i que no es va poder jugar en el seu moment a causa que els lleidatans tenien duel de Copa del Rei. El Mollerussa encapçala amb 23 punts la classificació del grup 2 de primera catalana, mentre que el Centre d'Esports és 9è amb 12 punts i necessita la victòria per tornar-se a enganxar les places capdavanteres. El tècnic del filial arlequinat, Gerard Bofill, ell confirmava avui a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell que el Mollerussa és un equip que sap molt bé a què juga.
És un bloc amb jugadors molt veterans, amb jugadors amb experiència, que realment és un equip fet, em saben molt bé el que juguen, els jugadors entre ells es coneixen, porten un temps treballant amb el mateix entrenador, evidentment és un bloc molt, molt ferm, no? Ens trobarem un rival que sap el que juga, que juga a casa, porta molt temps amb experiència, doncs, això, amb rivals de la nostra categoria i amb rivals superiors, i per tant realment avui és un repte total.
El partit arrencarà a les 8 del vespre al Municipal de Mollerussa.
Encara en informació del Centre d'Esports, en aquest cas del primer equip, el conjunt arlequinat ha tornat avui a la feina després de 2 dies de descans.
Els homes que entrenen Gabri García han començat a preparar ja l'enfrontament de diumenge al camp de l'Osasuna Promeses. Un duel vital pels sabadellencs que necessiten sumar els 3 punts per poder abandonar la zona de descens abans de tancar el 2022. Després de l'entrenament, la plantilla ha realitzat la tradicional visita al Parc Taulí i a l'Hospital General, on han entregat regals i obsequis als infants que passaran aquestes festes hospitalitzats. Més tard s'ha celebrat també tradicional dinar de Nadal.
A la segona catalana de rugby, victòria de les Tintoreres del Sabadell Rugby Club al derbi contra les Carboneres de Terrassa.
Les noies d'Elisabet Graner es van imposar per 15-29 a Terres Agarenques. Una victòria que els permet mantenir-se a la part alta de la classificació, a un punt de la fusió de Químics i Buc i a 5 de la de Cocodrils i Poblenou, però amb un partit pendent respecte a les seves rivals. Les arlequinades tancaran el 2022 precisament contra la Unió Barcelonina de Químics i Buc, a les que en cas de victòria avançarien a la classificació. Montse Martín és la sotscapitana de l'equip sabadellenc.
Sabem que estarà a la part alta de la Lliga, per tant, creiem que serà un partit on la davantera haurem de fer molta feina d'acumular defensa per poder obrir o intentar poder obrir el joc a la línia i poder fer marques per l'ala, però creiem que serà un partit molt, molt dur.
El partit arrencarà a les 3 de la tarda de dissabte a les pistes d'atletisme Paco Àguila de Badalona.
I 30 minuts abans haurà començat el partit del sènior masculí al camp del Jaiec gironí.
Els de Leandro Guzmán es veuran les cares a un rival al que mai s'han enfrontat i que tanca la classificació de la primera catalana. Ferran Ubiols, jugador del Sabadell Rugby Club, analitza l'equip rival.
Segurament, nutrint-se de la part universitària, segurament serà un equip molt jove, però potser els hi faltarà això, més veterania i més gent amb més experiència, però que al final també aquests equips acaben demostrant que tenen, doncs que tenen molta energia o que costa saber una mica com acaben jugant. És una mica que no pots preveure com acabaran afrontant, però que realment poden acabar superant simplement per força física.
El Sabadell és tercer a la classificació, empatat a 4 punts amb el Manresa i a 1 dels Espartans de Granollers.
En bàsquet, el Club Natació Sabadell masculí tanca l'any rebent els pavellons del club el líder de Copa Catalunya, l'Alpicat.
Els de Jonathan Ramírez, que encadenen 2 jornades consecutives guanyant, es veuran les cares amb l'equip que encapçala la classificació del grup 2 amb 9 victòries i només una derrota. El tècnic dels nedadors, Jonathan Ramírez, té clar que els lleidatans seran un rival molt difícil de batre.
Yo sé cómo jugaremos nosotros, ¿vale? Es decir, nuestro estilo este año pues es diferente al del año pasado. Somos un equipo mucho más físico, más defensivo. Entonces, bueno, el poder limitar un poquito que jueguen con esa alegría. Es un equipo que ha bajado de EVA, mantiene bastante los jugadores que tiene. Entonces, bueno, es un equipo que juega bastante de memoria. Entonces, bueno, un poquito como el partido del Español, el partido de Artés, que es otro equipo que baja también de EVA. Bueno, el poder limitar un poquito que jueguen cómodos, i a partir d'ahir nosaltres intentarem fer el nostre partit.
Els a l'inicial de l'últim enfrontament del Natació Sabadell de bàsquet d'aquest 2022 serà a 5:45 de la tarda a les Naus.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 14 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.